Són les 3.
Catalunya migdia.
Encetem la segona hora de Catalunya migdia després que a la primera hem buscat el desencadenant de la sobtada treva en la guerra comercial. Europa s'ha afegit avui a la frenada dictada ahir per Donald Trump. Els mercats han reaccionat a tot plegat amb eufòria en l'últim capítol, de moment, d'un autèntic Dragon Cat bursari en el que estem vivint des de dimecres passat. També us hem explicat com es pren la Xina ser l'única excepció al gir radical de guió de Donald Trump. A aquestes altures és evident que Pequín no s'arronsarà i la guerra comercial entre els Estats Units i la Xina, amb la resta del món al marge, també té potencial per desencadenar una crisi econòmica global. I us hem parlat de la decisió del Tribunal Suprem de desestimar definitivament aplicar la llei d'amnistia a Carles Puigdemont i a Toni Comín. Tots dos podran ara anar a demanar l'empara del Tribunal Constitucional, de majoria progressista, i que té previst resoldre els recursos sobre la llei d'amnistia abans d'aquest estiu. Tot això us ho hem explicat a la primera hora del Catalunya migdia. Ara què més podem afegir-hi, Joan Bota?
Doncs que 80.000 alumnes de quart d'ESO han començat avui les proves de competències bàsiques. Les proves serviran per veure si els alumnes milloren els resultats, per exemple, en llengua catalana, que el curs passat van ser els pitjors obtinguts fins ara, i si canvia la tendència en matemàtiques, que està estancada en un nivell baix. Uns resultats que serveixen als centres per veure com se situen dins la mitjana del país, però que pels alumnes que estan punt d'acabar l'ensenyament obligatori tenen poc impacte. Ho explica Marta Adrián, que és secretària acadèmica de l'Institut Sants.
Els resultats de les proves no ens arribaran fins a finals de maig. Finals de maig és que estem a punt d'acabar. Encara que hi ha sortís algun resultat que diguéssim, bueno, hi ha alguna cosa per millorar, és que no tindríem ni marge, ni nosaltres ni ells, per millorar-ho. En aquest sentit, tenen molta més utilitat les que es fan a segon. Perquè, clar, a segon tenim 2 anys per davant, si es veu alguna dificultat de l'alumne, per prendre mesures.
El Departament de Drets Socials, els ajuntaments de Barcelona i del Prat i Aena ultimen un acord per atendre les persones sense llar que malviuen a l'aeroport de Barcelona. La conselleria destinarà més de 500.000 d'euros l'any per finançar un equip permanent especialitzat format per 3 persones i recursos bàsics d'atenció per les desenes de persones que s'hi concentren, sobretot de nit. Per la seva banda, Aena cedirà espais per treballar des del mateix aeroport. El secretari general de Drets Socials, Raúl Moreno, ha explicat que el dispositiu que es va posar en marxa fa un mes ha permès fer un diagnòstic de la situació, començant a fer derivacions ja i també a la posada en marxa d'aquest nou dispositiu permanent.
Ens ha permès construir un model d'intervenció que respon a una realitat que és complexa, reforçant el compromís del govern amb les persones més vulnerables i desencallant una situació que s'ha cronificat en els darrers mesos.
Alberto Gómez Amador, parella d'Isabel Díaz Ayuso, defensa davant el jutge el pagament de 500.000 d'euros a un executiu del grup Quirón per la compra d'una empresa sense cap valor comptable l'any 2020. L'empresari madrileny feia més d'un any que esquivava la justícia, però avui ha estat més de 2 hores responent les preguntes de la jutgessa, el fiscal i els seus advocats. No ha contestat, però, a l'acusació popular del PSOE i de Més Madrid. La parella d'Ayuso, per justificar la legalitat del procés, ha presentat tota la documentació dels ingressos procedents del grup Quirón, inclosa la compra de l'empresa Circo de Belleza per aquests gairebé 500.000 euros a la dona del president del grup sanitari. Segons ha explicat, l'adquisició tenia sentit per la xarxa de distribució que tenia la companyia i, a més, ha defensat que Hisenda en coneixia els detalls i no n'havia qüestionat la compra. L'Associació en Defensa de Drets Humans Iridia porta a la justícia europea el cas d'un menor presumptament reduït amb molta violència per un vigilant del metro de Barcelona l'any 2022. Aquí el jutge va absoldre el vigilant i el seu company perquè va donar per bones les explicacions adduint que el noi era molt violent. Ho ampliem. Barcelona, Maria Núria Rebella.
Han presentat avui la denúncia al Tribunal Europeu de Drets Humans perquè no estan d'acord amb l'absolució dels 2 vigilants. Segons els advocats del menor, la filmació de les càmeres de videovigilància del metro ratifiquen que un d'ells va fer caure el noi a terra i li va pressionar amb el braç al coll per poder-lo emmanillar. Toni Mansilla és l'advocat del menor.
A l'imaginari dels jutjats costa molt que entri la possibilitat que l'autoritat pugui cometre un delicte de tortura.
Segons Iridi, els jutges també estan incomplint la llei d'amnistia en concedir aquesta gràcia a agents policials processats per tortures.
I s'eleven a 218 ja els morts per l'esfondrament la matinada de dimarts del sostre d'una discoteca a Santo Domingo, la República Dominicana. Es mantenen en 200 els ferits i es redueix cada vegada més la possibilitat de trobar-hi supervivents. Alhora, les autoritats no confirmen quants desapareguts hi ha, tot i que es calcula que la discoteca Jet Set, amb un aforament de 1.000 persones, era plena quan va caure la coberta.
Catalunya migdia, amb Òscar Fernández.
I amb el Ferran Casas, subdirector del Nació Digital, bona tarda.
Bona tarda.
Amb l'advocada Lourdes Ciuró, bona tarda.
Hola, bona tarda.
I amb el Claudi Pérez, director adjunt del diari El País. Claudi, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Tot bé? Tots tres?
Tot bé.
Tot bé.
Sí, molt bé. Avui és una tertúlia un punt eclèctica, en el sentit que hi ha el Claudi, que és habitual dels dimarts, la Lourdes i el Ferran, que són habituals dels dijous, i qui ens fa la dèria habitualment tampoc no hi és avui. Per tant, avui també tenim dèria canviada.
Viu Sant Jordi a Abacus. Aconsegueix un segell personalitzat per marcar els llibres amb el teu nom per només 8,50 €. Més informació al web. Abacus patrocina aquest espai.
Eugeni Alemany, bona tarda.
Bon dia i bona hora, com estàs?
Habitual dels dimecres, i que avui és dijous, per tant, hi ha dos dels dijous, un del dimarts, un del dimecres, un a València, un a Madrid, dos a Barcelona, vull dir que la cosa és molt barrejadeta, eh? Està bé. Però bé, què dius amb això, Eugeni, què?
Una cosa, he vist que m'has enviat un WhatsApp, disculpeu els altres, eh? M'has enviat un WhatsApp, és que no te puc contestar perquè estic en l'aplicació
ja
del
ja
mòbil, he vist que em deies no, alguna cosa de...
No és urgent, no és urgent.
Val, de trucar-me de 4 a les 4 de l'esprada. Hauria de ser entre 4 i 4 i quart, no
molt
és
bé.
Molt llarg, no?
Perfecte, no.
És
no.
Que a les 4 i mitja tinc sí? Pilates.
Ah, molt bé.
Ah,
tens una agenda molt apretada. T'haig de dir que jo t'he respost un WhatsApp que tu m'has enviat prèviament.
Sí, perquè t'he enviat una fotografia...
Però jo recordo que jo començo el programa a les 2. I dic que tampoc no seria la millor hora per enviar-me WhatsApps a les 3. Cap problema, eh? Jo l'he llegit, he mirat la fotografia i llavors t'he respost.
No m'agrada el toc.
No, home, no, si t'ho dic amb tot el carinyo.
No, però és que la fotografia que t'he enviat és referent a la dèria.
Té a veure amb la dèria, sí, sí.
No és una fotografia meu a nuet, vull dir. No és una cosa descontextualitzada que no tinga...
No, no, està bé, està bé.
Que ha sonat un claxon, ara?
Una cosa de menors, algo.
Sí, és aquell avís de quan es diu alguna cosa no apta per menors.
Com quina? Nuet?
Com que nuet, tu.
Tan bonic que és aquesta paraula.
Sí, clar. Molt valencià, nuet. Això de parlar amb diminutius. Nuet. Sí, sí.
Vale, però això a Tarragona també es diu, anava nueta.
Sí, sí.
Sí, nuet, nuet no és diminutiu. Nuet, no. Diminutiu.
Home, sí.
Seria nuetet.
No, no, perdona. Nuet ja és diminutiu de nu. Una altra cosa és que vosaltres, els valencians, i ho sé bé...
Mira que tinc curiositat. Hauria de comprovar si nuet és... Ostres,
ara hi ha paraules que per si soles, i ara que estem en aquest context, i amb una persona a València, sembla un diminutiu, com ara piu.
Però piu no és un diminutiu.
Per això, dic, però que ho semblen.
Per què aquesta paraula, precisament? Saps el significat, aquesta paraula?
No, no, ho dic pel context del que esteu parlant tu i l'Òscar.
Però no et vols dir, eh?
Això està anant sent molt.
Sí, sí, està derivant molt, molt.
Se n'aneu de gairó, eh? Se n'aneu molt de gairó, eh?
El Softcatalà almenys surt i Diccionari Normatiu Valencià, nuet, sense vestit o cobertura.
Clar, sí,
clar,
sí.
I és un substantiu, no...
Sí,
no
sí, sí.
Vull dir, és un substantiu, òbviament, però vull dir que no és un diminutiu.
No, no.
Nu o nuet? Un diminutiu seria nuetet.
Molt bé.
Va. Clar.
I l'IEC també ho diu, eh?
També? Sí, sí, sí. Molt bé. Perfecte.
Ai, m'encanta Lourdes, és com jo, de seguida de buscar el diccionari.
Que sí, jo també.
No et coneixen. Clar, hi ha un de dimarts, dos de dijous, vull dir que estan ara fent-se una idea teva d'una mica dispers. Però tampoc no seria una equivocació.
No, però ho centrarem de seguida. Mira, és un dilema. És un dilema, com estos que jo sol tindre, no? Mm. Mira, jo tinc una cartera que és de mon pare, però no és una cartera qualsevol, és una cartera és una cartera que deu ser dels anys 60, que mon pare es va comprar o li la van regalar quan vivia a Ghana. Yeah. Mon pare va viure uns mesos a Ghana, a Àfrica, perquè era músic i tocava un hotel.
Mm-hmm.
Tocava el piano. I la cartera és una cosa fina, és una cosa elegant, i és de pell de serp. D'acord? Mm. D'aquella època en què tot el que es movia es podia convertir en accessori en un moment donat. Per favor, Òscar, mostra fotografia número 1.
Espera, perquè les fotografies a l'ordinador no se m'estan carregant, sí, però en canvi el telèfon sí.
Per a que
sí,
la puguem veure, Ferran, Lourdes i Claudi, perquè és una cartera, quan dic cartera no vull dir de monedes, sinó més tipus un portapapers executiu.
Allò que es deia una tatxé.
Una tatxé?
Ah, sí, no una tatxé, es diu això. Lourdes, es busca amb el diccionari.
Un maletí atatxat.
Sí, és com un...
És que se m'acumula la feina. La foto li he enviat al Claudi perquè el tinc a Madrid, sí, i no li puc ensenyar, i en canvi al Ferran, sí, i a la Lourdes, sí, sí, ja li puc ensenyar.
No entraria a la categoria de la...
És un portafoli, sí.
Sí, és un portafoli. No és la mariconera, disculpeu la paraula, aquella també, aquella cosa també més menuda, amb una ansa llarga que es portava la muñeca, no? Sinó que és com... Sí, un portapaper executiu, però de pell de serp. I clar, jo la trobo preciosa, perquè... Ho és, veritat,
sí,
perquè té estil, té història, té aquella olor, també. És molt xula, però, clar, Jo ja fa anys que la tinc, i està sent segur, perquè si ho van regalar a mon pare o s'ho va comprar, no ho sé, jo l'ho he conegut sempre a casa i hi havia un moment que ja m'ho vaig quedar jo. Però clar, jo què faig amb aquesta cartera? Perquè ja la gaste, perquè ja està feta i el mal a la serp ja li van fer fa 60 anys, o continua com fins ara amb ella amagada, perquè clar, és un tema delicat. Perquè el que abans era, era elegància, elegància tradicional, avui en dia podria considerar-se, interpretar-se com un animalicidi.
Podrien cancel·lar.
Efectivament. És un record familiar, però ara mateix seria susceptible de cancel·lació. Jo tinc una edat que encara no estic per a que em cancel·len. Jo no puc permetre una cancel·lació a hores d'ara. Igual més major m'ho puc permetre. Però ara no puc permetre una cancel·lació. Però clar, per altra banda, és una cartera de mon pare. I si no puc guardar o lluir una cartera de mon pare, a mi què em queda? Perquè a mi més herència que unes poques fotos i uns objectes és el que m'han deixat. Aleshores, què faig? Què faríeu vosaltres?
Però perquè és de serp o perquè és de pell? Perquè, per exemple, els bolses, les bosses de les senyores, els maletins d'executiu clàssics, encara se'n fan de pell. O sigui, sí, tu, que la recança d'aquest...
Perquè és de pell de serp. De serp. Van, sí, em cancel·larà. Vale. Em cancel·larà.
Igual t'estàs autocancel·lant per sobre de les teves possibilitats. Igual la gastaves i no passava res. També podria ser, no? Però hi ha un risc.
Però aquests dubtes hi són, eh? Ja. Això, clar, què fas?
Bé, et diran alguna cosa, això, vols dir que no aniré com molt passat de moda? O com?
Jo, aplicant el sentit pràctic, diria que aquesta cartera que té tants anys, si la fas anar, si la fas anar amunt i avall pel carret, durarà dos dies, se't farà malbé.
Sí, en canvi,
si la tens
no
a casa
a
i guardes les escriptures del pis, cas que en tinguis, i el contracte de, del gas i tot això, i aprofites per guardar quatre papers, doncs no se't farà malbé, ningú la veurà i no correràs el risc de que tinguin res.
A veure, ahir te vaig a fer jo ara dos observacions. La primera, òbviament, no la gastaria per a diari, no la gastaria de carmanyola, òbviament, seria com una cosa com una bossa de mà, com la de la meva senyora, té bosses de mà que algunes són com més boniques i les gasta com de coses excepcionals. I per altra banda, gastar això per a ficar el rebuix de l'aigua del gas.
Clar,
jo què sé.
És molt clar.
Semblat deixar. És no t'ha fet gràcia, clar.
No m'ha fet gràcia perquè és com llevar-li...
Estàs ultratjant la memòria del teu pare.
Clar, és com gastar...
Perdó per la vulgaritat.
Clar. No, tant de pressa. Saps què passa? Jo vaig treballant que la meva sogra. La meva sogra té un abric de pell.
Ara.
Com de... Jo no sé quin animal és, però jo això m'ho posaria en hivern. A mi em ve un poc curt, però és veritat que... Sí. Jo què sé. M'agrada, perquè és com molt calenter i és com molt guau. Però clar, jo em poso això de pell i és que em dirien de tot també. Però clar, jo entenc que ara comprar-ho estaria malament, no em gastaria mai diners jo en un abric de visor. Però si ja està fet, si a la serga la van despellajar, com es diga això a Lourdes, busco al diccionari com es diu despellajar en valencià. Si ja la van despellajar i a l'altre animal també i li van arrencar la pell, si ja està, què hem de fer? Això tindeu agarrant merda dins l'armari.
Sí, és una llàstima, perquè són uns productes que són macos i que et venen de gust posar-te'ls. A mi em passaria igual amb un abric, la meva mare que el té, i no, ella no se'l posa també per això, perquè no queda com a bé, saps?
Clar.
I cada vegada que el veig penso en aquell anunci dels anys 80 o 90 que posava... Mi madre tenia una... Tu madre tenia un abrigo de piel, a la mia se lo arrancaron.
Sí.
Us en recordeu?
Sí.
Era tremendo.
Sí, és de veres.
I clar. O, per exemple, jo abans comentava amb l'Òscar, per preparar una miqueta això que deies tu, no? Una coneguda meva té una sala on hi han els trofejos del seu avi caçador.
Ah.
Per tant, té la guineu, la llebre, l'àliga, el jabalí, bueno, porc senglar, el cabirol... I, clar, què faig amb això? Perquè, clar, quan ho veus fa certa cosa quan entres allà, saps? Hòstia, però... I què? No us ho explica. No, això era del meu avi, que era caçador.
Una pregunta oberta que no sabria respondre. Vull dir, cadascú depèn de la decisió. A mi em faria una mica de cosa. Si fos casa meva i encara que fos del meu avi, entrar a una habitació amb tot de caps d'allà de senglars...
Si té molts, igual la solució la teu a la Pop.
Ah, igual sí, també. El Ferran avui ens ha vingut pràctic.
Avui està absolutament de trencar tota la màgia de l'herència i del record dels éssers estimats. El Clodi està molt callat a Madrid, eh? Deu pensar a veure si passa aquesta estona i anem al tema seriós.
A mi m'agrada molt la cartera. Jo la lluiria. Ja seria atrevit. Carpe diem, col·lega Virgo Rosas, no? Escolta'm una cosa, ja està. No m'agrada tant el paper pintat que hi ha al darrere, però
compte.
La cartera és xulíssima.
Oh, compte, compte.
Compte.
Ja
l'empaperat de casa, això també és molt vintage, l'empaperat que tenim.
Un dia, aquesta no te l'esperaves, eh? Que
no et
salvessin la cartera,
no,
però que...
I mira que he fet la cartera ahí al costat dels endolls de llum perquè veieu la proporció i tot, perquè anava a posar com un metre. Ja. Però dic, pareixerà la prova d'un homicidi, com una cosa...
Es bueno, de la serp.
Pega la cara de serp.
Sí,
de la serp.
Sí. Una bona unitat per comparar la mesura d'una fotografia és una mà. També és més fàcil, a vegades.
Ah, vale.
Poses la mà al costat.
Ara has sortit trasquilat, Geri, no els hi ha agradat el paper, ni tampoc la manera com has fet, perquè veiem la mida.
No, estan criticant tot, però la cartera sí que és veritat.
La cartera la salven, eh?
Que els agradava. L'altre dia, per exemple, vaig tenir un SD veniment i podia haver anat amb la cartera. A veure, no em combinava massa amb la roba, perquè, clar, en què combines la cartera? Una cartera d'una pell de serp.
Combina amb tot, perdona. Això? Amb tot.
Sí?
I tant. És tan trencador, és tan singular, que combina amb tot.
Ja.
Veus? Doncs ja està, escolta'm, doncs, te la salven.
El pròxim dia,
a veure,
que tinga ocasió, la gastaré, l'ompliré de fulleraca, de paperassa, encara que siguin un rebuig del gas... I la lluiré, faré una foto i vos l'enviaré. L'enviaré a l'Òscar en una hora prudencial, que tu convingues, que no et moleste.
No, no, a l'hora que vulguis, cap problema.
No, com m'has pagat l'estufó i si abans, diguem que estàs treballant, diguem que no sé què és, que si ara tota menya crearà en tacte, si cancel·la tot el món.
T'he vist les fotos, t'he contestat, home, què més vols? És més, el meu equip ho sap, a vegades és més fàcil trobar-me de 2 a 4, que estic fent el programa i per tant no em puc moure davant del micròfon, que durant el matí, que no paro de fer reunions, vull dir que...
No, és de veres, contestes el WhatsApp de seguida, aquestes hores.
Aquestes hores més ràpid que d'altres, per tant, és més fàcil trobar-me, per tant, tu mateix.
Doncs vos agraeix la sinceritat, la gastaré. M'heu convençut.
Ben fet,
sí, m'ha agradat, sí.
Doncs ja ho saps, salva de la cartera. Eugeni, gràcies, bona tarda.
Adéu, una abraçada.
Passa una bona mica tarda. Més d'un minut d'un quart de quatre.
Catalunya migdia, amb Òscar Fernández.
Anem amb el tema del dia, de la setmana, i em fa l'efecte que també dels pròxims dies. Ja sabeu, és aquesta guerra aranzelària que ara ha entrat en una mena de treva. La Unió Europea ha anunciat avui que congela els aranzels que havia anunciat als productes nord-americans durant 90 dies com a resposta a la decisió prèvia de Donald Trump, que ahir, quan no feia ni una setmana que havia declarat la guerra comercial al món, es va fer enrere i va decretar una treva parcial de 3 mesos, 90 dies, de la qual, però, no ha deixat al marge la Xina. Ahir ja vam veure apuntar de manera gairebé immediata la borsa de Wall Street repuntant, i avui s'hi han sumat les borses europees. Però, després de la contundència amb què s'havia expressat Donald Trump tots aquests dies, malgrat les pèrdues estrepitoses als mercats i la por que el món entrés en una recessió econòmica, la pregunta que ens podem fer és per què ha canviat d'opinió Donald Trump. Saludem el Xavier Vilà. Xavier, bona tarda.
Què tal? Bona tarda.
El Xavier Vilà va ser corresponsal de Catalunya Ràdio als Estats Units durant 9 anys. Després hi va treballar com a delegat adjunt del govern de la Generalitat als Estats Units. Per tant, coneix bé aquella societat. També coneix com pot pensar no només Donald Trump, sinó també la borsa i les empreses que hi prenen part. Què pot haver fet canviar d'opinió Donald Trump? Per què Donald Trump, després de tants dies anunciant que entrava en guerra i que els països li estaven llepant el cul per negociar, ara de sobte decideix congelar els aranzels?
Si vols, fem un titular de primera hora d'informatiu, que és el mercat l'ha guanyat. Clarament, s'ha arrugat, si ho volem dir així, i el segon pot ser més llarg. Que hi ha
ja que estem a la segona hora, podem esplaiar-nos una mica
En efecte, ahir, com cada dia les últimes setmanes, Scott Bessent i Howard Lutnick, que són els dos grans assessors econòmics de Trump, estaven a la Casa Blanca, llegim avui, amb els mòbils cremant de països, trucant, dient negocio, sisplau, vull seure, vull negociar el que calgui.
Això és el que deien ells, això és el que deia la Casa Blanca.
Sempre parlem d'aquesta idea, que a més fas molt bé de puntualitzar-ho perquè és contradictòria, ja no cada dia, cada hora. Per tant, això passava sobre la taula. La situació dels mercats que tu has comentat, Trump va veure una cosa que ell sempre ha defensat històricament, ell sempre ha fet cas als mercats, perquè al final la manera com els americans els afecta, això és molt diferent a la nostra psique. Aquí gent té diner a borsa, però és que allà tens la jubilació a la borsa. Si la borsa se'n va en orris, tu perds
la jubilació, més
la jubilació directament. En conseqüència, amb les coses de jugar, no, del pa no s'hi juga, no? I això va directament al votant base de Trump. Ell ha fet tot això per ajudar el seu votant base, que és el granger d'Iowa, però és que el granger d'Iowa és el més afectat per això. Quan ell ha vist aquest impacte, ha dit... aquí em jugo aquesta base electoral i, per tant, ara ja he fet mal a qui vull fer mal, que és la Xina. Perquè al final, també, d'acord amb aquests assessors, tot això ha estat des del principi un cercle gegantí per acabar enfrontant-se a la Xina, perquè dades macroeconòmiques nord-americanes ja fa temps que diuen que han perdut la competència econòmica respecte a la Xina. Ja són de facto la segona economia mundial als Estats Units, i davant d'això han de fer alguna cosa.
Per tant, vols dir que té més afectació en la manera de fer de Donald Trump aquest petit inversor que té allà els seus quatre estalvis i la seva possible jubilació, que no les grans corporacions, que poden perdre en dos dies molts diners, però que després igual en dos dies més ho poden recuperar, i per tant aquests potser tenen menys influència en Donald Trump, o no? O tots?
Remugo, perquè, clar, aquesta setmana hem sentit parlar, per exemple, a Bill Ackman, Elon Musk mateix. Elon Musk ha posat de volta i mitja a l'assessor Peter Navarro, dir-li que era un ignorant i no sabia què feia. Per tant, això indica que internament hi ha hagut una col·lisió enorme perquè no hi havia una estratègia clara. I això és el que ens explica en aquesta contradicció. Hi ha una cosa per això que a mi m'agradaria puntualitzar, i és que històricament hem conegut els Estats Units com un país on hem parlat molt de lo que ells diuen checks and balances, és a dir, que les diferents el legislatiu, l'executiu i el judicial es controlen els uns als altres perquè no hi hagi un accés, un autoritarianisme, que amb Trump sempre s'ha dit que n'hi ha hagut. D'alguna manera, també hi ha un altre element a destacar aquí, i és que el mateix partit republicà, el de Trump, que li ha estirat la catifa des del principi, aquesta última setmana, portes endins, ha dit fins aquí hem arribat. Fins a l'extrem que hi ha hagut diversos senadors republicans que a la setmana, finals de la setmana passada, es van alinear amb la minoria demòcrata a la cambra alta per aprovar una llei que impedís a Trump legislar unilateralment els aranzels sobre el Canadà. I és que recordem que Trump està fent tot això en base a una excepció. Ell diu que el país està en emergència nacional, i és per això que pot fer totes aquestes mesures, perquè si no hagués decretat aquesta emergència nacional... tota aquesta imposició d'aranzel seria il·legal, llei nord-americana en mà. Això ho ha d'aprovar el Congrés. En conseqüència, estem en una situació en què ell també ha vist, un, en mercats, com dèiem, i dos, el seu propi partit, que se li gira en contra, i ha dit, fem un càlcul, me'n vaig a la guerra amb la Xina, compro tres mesos i miro què passa.
Alguns analistes havien apuntat també els últims dies que s'ha pot haver instal·lat la por al mercat dels bonus, que són els títols del Tresor dels Estats Units, que en teoria són un actiu lliure de risc, però que molts inversors se'ls estaven traient de sobre. I veia qui deia, no, Donald Trump està fent això per poder rebaixar molt els tipus d'interès amb el qual els Estats Units s'han de refinançar. D'aquesta manera li sortiria més barat el fet d'haver-se de refinançar. Però això no estava passant, al contrari, estaven pujant de preu, i per tant el que en teoria havia de servir per estalviar-li diners, en realitat li estava sortint més car. Això també pot haver tingut influència directa?
Per descomptat, perquè quan això és un mercat refugi. Tu vas a comprar bonus del tresor nord-americans quan ja els altres elements no són tan atractius, i allò és una seguretat absoluta basada en el poder que el dòlar té a la geopolítica internacional després de la Segona Guerra Mundial. És la moneda de referència, és com tot el comerç mundial es fa en dòlars. Si tu, un, deixes de fer atractiu aquest producte, i dos, tens en compte que la Xina controla, té comprat, vull dir, una part gegantina d'aquests bons del tresor nord-americans, vol dir que si demà a Pequín se li acut vull cobrar això, tu no pots honorar el teu deute. I si els Estats Units no poden honorar el seu deute, el sistema se'n va baix. I tothom diu, molt bé, me'n vaig a una altra moneda refugi, perquè jo no puc continuar operant amb dòlars. Això és improbable que passés, però és un escenari que dintre de la Casa Blanca s'ha contemplat, i s'ha pensat que no anem a prendre mal amb aquesta qüestió, perquè seria encara més complicat.
Avui hem sentit a Ursula von der Leyen, també a Pedro Sánchez, des de la Unió Europea, dient que el fet que hi hagi 90 dies de treva és una oportunitat a la negociació, al diàleg. És així? Donald Trump negociarà o, escolta'm, 90 dies i després seguirà amb la seva posició ferma? És fàcil preveure què pot passar? O...
És a dir, ell viu per negociar. La seva vida és negociar. Aquest matí llegia una cosa que no feia temps que no me'n recordava. Ell amb 18 anys va heretar 4.000 pisos del seu pare. Parlem de grans tenidors aquí, eh? Imagina't. I ell a partir d'aquí sempre ha negociat en el mercat immobiliari, que és el seu, que és el propi, i ell ha avançat a la seva carrera a base de negociació. Molt polèmic al principi, aquests pisos que us comento, ell els va llogar a preus il·legals a la comunitat negra de Nova York, i això va provocar demandes, i ell ha anat a base de demandes, va caure en bancarrota la seva empresa per un casino que va fer Atlantic City, això a finals dels 90, i tots aquests processos judicials s'han anat acumulant i ell ha anat tirant la pilota endavant, com es diu vulgarment. I ell negocia, és la seva manera de fer les coses. Moltes vegades, com diem, sense una estratègia clara o contradictòria, però això forma part de l'art del deal, l'art de la negociació, que és el seu llibre aquest famós que es va fer escriure, i per tant, quan em pregunta si negociarà, sí, per descomptat, no farà res més que això. Ara, si em dius... Europa tindrà el 10% que de moment té ara d'aquí 3 mesos? No t'ho sé dir.
Si en un dia és capaç de contradir-se, en 90 pot fer una cosa a la contrària i una altra cosa a la contrària. Una cosa més, 4 hores abans d'anunciar 4 hores abans d'anunciar la pausa en els aranzels durant 90 dies, va fer un moment estrany a través de les xarxes socials.
Molt. Estrany és poc. Ell posa...
Sospitós, fins i tot.
Home, això és delictiu, eh? Dit així ara, clar. Pels oients que no estiguin al corrent, ell va escriure "compreu" un post a Truth Social, que és això que fa servir ell.
La xarxa social que va crear per no estar...
Esclar, però si tu saps que d'aquí 4 hores anunciaràs que fas una pausa... El valor de l'acció és un determinat a les 3 de la tarda i a les 7 quan anuncies no té res a veure. I a més diu compreu.djt, que és Donald John Trump, que és a més l'acrònim pel que es coneix una de les empreses que cotitzen en borsa que estan sota el seu paraigua. Això fa que aquella empresa es disparés els preus i molta gent del seu entorn es va fer molt rica, i això és el que hem de tenir en compte quan parlem de tot aquest tema. Al final ell està en política no pel bé de la gent, sinó pel seu bé i el seu entorn.
Per tant, va demanar que compressin quan la borsa encara estava baix, perquè sabia que com que anunciaria aquesta pausa, pujaria, i per tant el que ara compres barat, d'aquí 4 hores el pots vendre molt més car. Claudi, Ferran, Lourdes, no sé com ho veieu tot plegat, els moviments d'avui, tot plegat, i si sou capaços de preveure cap on pot anar o comentar-ho tot plegat. Lourdes fa cara com volent dir, vés a saber,
no? Que m'he quedat al·lucinada és quan es comentaves que la pregunta que em suggereix, i això no s'ho podia pensar aquest senyor, que hi hauria una davallada de les borses, pensant que és la persona amb més poder del món.
Sí, no, però ell sempre ha dit que ell comptava amb això, ell sempre ha estat dient que això era un mal necessari.
Però com que has dit el titular seria s'ha fet enrere, dius, home, però t'has fet enrere però perquè abans vas endavant sabent-ho, doncs.
Sí, però esclar, és que has perdut un 20% pel camí, és a dir, la destrucció de riquesa ha estat molt superior al que ell creia que passaria, segurament.
Això és el que em sorprèn, no? Perquè deu tenir assessors, deu tenir...
Sí.
No. Sí. Qui hi ha a la sala de mapes, no?, de la Casa Blanca? Hi ha algú?
Molta gent i ben entesa. Però aquests dos noms que comentàvem fa un moment, de Ludnick i Bessent, són multimilionaris que ell ha fitxat sense una carrera coneguda en el camp de l'economia, que diguis, home, és compatible la seva experiència professional amb això que fan. Ha estat gent d'èxit a l'empresa, però no a la gestió.
A la cosa pública.
I això, permeteu-me molt curtament, això em porta a Elon Musk. I és que aquest govern està funcionant com funciona Silicon Valley, que és prova-error. Això al sector privat funciona, perquè tu entres i ho destrosses tot. I dius, tothom al carrer, faig taula rasa i començo. Però clar, amb un ministeri, si tu fas això, la maquinària deixa de funcionar d'un dia per un altre. I què els han trobat? Han fet fora a gent que sabia molt d'energia nuclear i al cap de 3 dies els han hagut de recontractar perquè allò no funcionava. Per tant, l'aplicació d'aquest capitalisme salvatge amb una maquinària burocràtica governamental com aquella, doncs no ha funcionat.
Claudi, que et sento que amb ganes de parlar.
Jo, a veure, és difícil, eh? Encara hi ha molta broma, no? Però crec que les crisis són màquines de novel·lar, són màquines de fer-nos aprendre coses, no? I aquí estem aprenent que hem de començar a estudiar sobre Xina, no? Jo crec que el que ens diuen les últimes hores és que després de la doctrina del xoc, aquesta de disparar contra tothom, hi ha una lluita per l'hegemonia global entre Estats Units i Xina, i l'objectiu és una diana mòbil, però l'objectiu és clarament Xina, no? I aquí jo crec que Xina ha donat una resposta molt interessant, que demostra que se sent molt forta, que demostra que porta anys i panys preparant-se molt bé per aquest moment, que plantarà cara, i sota el meu punt de vista, que és molt possible que surti guanyant, perquè en aquests moments que Estats Units era l'aliat de tothom, sobretot de nosaltres, dels europeus, ara mateix ningú no es fia dels Estats Units, no? Aleshores jo aquí començaria a estudiar molt sobre Xina, no? Perquè serà molt interessant el que passi amb Xina. I després el que faci Europa també és molt interessant, i aquí Europa té una espècie de trilema, no? Té una posició molt difícil. D'una banda, ha d'evitar una guerra comercial amb dos fronts diferents, per una banda Estats Units i per l'altra Xina. I dic Xina perquè amb Xina necessita una retòrica més moderada que la que ha tingut últimament. Bàsicament el que ha fet els últims anys a Europa és el que volia Estats Units, que és doncs bloquejar tot el 5G, per exemple, de Xina, bloquejar els acords d'inversions, etc. No? Ara necessita doncs una retòrica més de cooperació, un enfoc més pragmàtic, més transaccional. Però d'altra banda, com que a Xina sí que li puja el tram als aranzels fins al 125%, és molt possible que Xina tingui... Xina és un especialista en fer dumping i té un excés de capacitat industrial, i aleshores haurà d'apuntar els seus productes cap a Europa. I aquí, a Brussel·les, a la vegada que fa aquest gir retòric pro-xino, ha de fer el que pugui per protegir-se del dumping i de l'excés de capacitat xino, sense provocar represàlies. Les tres coses alhora em semblen dificilíssimes, dificilíssimes. Sempre li demanem a Europa moltes coses, no? I quasi utòpiques a vegades. Aquesta vegada crec que és una resposta molt difícil. La prova és que la primera cosa que ha fet la von der Leyen és apretar el botó de pausa i a pensar-nos-ho bé.
Bueno, sí, jo per agafar una mica el fil de l'últim que ha comentat, bueno, del que ha comentat el Claudi sobre la Xina, segurament, i és el que diuen els experts, no?, que Pequín no s'arronsa perquè s'ho pot permetre i perquè ja ha passat als Estats Units com a primera economia mundial i, a més, ja porten molt temps en guerra amb els Estats Units, no?, amb una guerra comercial. I, a més, té una altra característica, la Xina, que és que els check and balance oficials o oficiosos que hi ha als Estats Units, que encara hi ha als Estats Units, i que segurament doncs les decisions i els cops de volant de Trump tenen a veure amb això, doncs a la Xina no hi són, no? Això converteix a la Xina en un aliat o en un soci comercial hipotètic que és més fiable,
més estable,
que,
no?
Que és més estable i és més previsible, que és el que estem veient que ha deixat de ser els Estats Units, però jo crec que ens ha de generar més dubtes ètics, perquè això passa perquè la Xina és una dictadura. És un capitalisme d'estat i és una dictadura, i per tant, doncs, hi ha aquesta estabilitat. Jo crec que l'estratègia de Trump sí que és clara. És clara en el sentit de que és previsible, de que ja podíem preveure el que passaria, que ell ja ho havia anat apuntant en dos àmbits, en l'àmbit dels aranzels i en l'àmbit geoestratègic, en l'àmbit de la seguretat, en la seva relació amb l'OTAN, no? Ell ja deia, des de la Segona Guerra Mundial nosaltres us hem estat protegint, els europeus, i tant els europeus com els asiàtics us heu estat aprofitant de nosaltres, heu desindustrialitzat els Estats Units i us heu enriquit gràcies a això. A partir d'aquí era previsible pensar que actuaria com ha actuat. El que crec que és erràtica, i això és la seva tàctica, és la forma d'aplicar-ho, no? Perquè sí que és cert, i estic d'acord amb el que deia el Xavier Vilà, que ell està jugant com si fos a Silicon Valley, no?, i com si fos una tecnològica, a una estratègia de prova-error, no?, de a veure què passa, quin efecte té si anuncio això, però si després de recollir cable, doncs recullo cable. I també aquestes recollides de cable tenen a veure amb... Clar, l'altre dia, aquesta setmana, per exemple, veiem una foto com molt icònica, no?, d'aquestes que fa ell, molt oportunistes, del tram amb miners, no?, i que els deia als miners que tornaria a apostar, miners que estan desesperats doncs perquè el seu sector està en crisi i s'acaba, i deia no, tornarem a apostar pel carbó perquè el canvi climàtic ens és absolutament igual. Doncs ell intenta acontentar aquests miners, intenta acontentar els obrers del cinturó de l'òxid, no?, dels estats, aquests que estan al costat dels grans llacs que tradicionalment havien fet cotxes, i clar, aquesta gent sí que pesa. Però el problema és que, també, com deia el Xavier, que m'ha semblat molt interessant l'anàlisi que ens ha fet, pesen més els magnats del capitalisme global que ell té al seu voltant, que tenen més accés, i que són uns magnats que s'han fet rics gràcies a una economia globalitzada. I d'aquí també l'enfrontament entre Pete Navarro, crec que es diu, sí, el seu assessor econòmic, i Elon Musk, no? Perquè Elon Musk, amb una economia tancada i autàrquica, hi perdrà molts diners. I, al igual que ell, doncs, tots els de les tecnològiques que hi eren el dia de la presa de possessió de Donald Trump. Per tant, aquí hi ha un xoc, no?, entre una part de la seva base electoral o del que la seva base electoral creu o espere o ell vol fer, i el que interessa en aquests grans magnats del capitalisme global, que és cert que estan en un país on les classes mitjanes s'han empobrit i s'ha desindustrialitzat, però ells han seguit acumulant riquesa d'una forma brutal. I després, sobre...
I a tot això, que quan ell parla de l'enfrontament entre votants, a tot això els demòcrates què hi diuen? És a dir, quin missatge surt d'aquestes veus? L'Ocasio, per exemple, gran, sí, referent durant una època.
No hi ha una unitat a l'oposició, però no sé si heu vist, les últimes tres setmanes hi ha hagut una gira contra l'oligarquia patrocinada per Bernie Sanders i Alexandria Ocasio-Cortez. El que han fet aquestes dues persones, que són, per que el públic ens entengui, el que ens escolta, allò més esquerranós del Partit Demòcrata en els contextos, sí, nord-americà, sí, perquè ens entenguem, han anat a les circumscripcions on els congressistes republicans han guanyat amb més distància. I han dit, esteu votant contra els vostres propis interessos, esteu fent les coses malament. La sorpresa ha estat en què han aparegut en aquests mítings milers i milers i milers de persones interessades a escoltar aquest missatge. El problema és que el Partit Demòcrata no té articulada una oposició ben feta, perquè, per exemple, el cap de la minoria demòcrata al Senat, Chuck Schumer, està a la corda fluixa per caure, i la vella guàrdia, encarnada per Obama, Pelosi, Schumer, aquesta gent, no acaben de passar el testimoni a les generacions noves i això no acaba de funcionar. De totes maneres, molt curtament també, i a propòsit del que deia el Ferran, si parlem de la base electoral de Trump i com això pot perjudicar o no, Trump, el primer mandat, ja va fer una cosa d'aquestes. Els grangers d'Iowa van deixar de vendre gra l'endemà. Es van quedar amb un pam de nas. Què va fer l'administració Trump? Un subsidi de 16.000 milions de dòlars. Per aquest sector només.
Ja.
Per tant, les voluntats també es compren quan convé, i les polítiques també. I això és una cosa que segurament passarà. I l'última, que acabo ràpid, parlant del Partit Republicà Demòcrata, a Trump li queda un any de mandat. Em diuen, no, li queden tres. Sí, però el lame duck, que li diuen, la segona part del segon mandat d'un president americà, estàs a la casella.
Ja.
T'anava a dir. Ell juga amb l'opció de no, com que això. No han estat seguits, escolta'm, doncs igual faig un tercer, perquè buscant alguna escletxa, buscant alguna escletxa.
Seria fascinant, perquè llavors has d'esmenar la Constitució, sí, que necessites dues terceres parts de les dues, sí, cambres, o... si aquest senyor fa una cosa que no sabem, però, en fi...
Home, no. Clar, aquí també, amb tot aquest procés i amb aquests 90 dies que ara s'obren de negociació, i en Europa estic d'acord amb el que comentava el Claudi, que ha de tenir un paper absolutament capdalt, és fins on se cedeix en la negociació, perquè al final cedir i comprar el relat de que aquest sistema de capitalisme global, que és bàsicament una idea dels americans i que han governat els americans des del final de la Segona Guerra Mundial.
I que hem comprat tots.
I que tots hem comprat, sí, sí, però l'invent és seu. I ara ells diuen que ara això no val i ho volen canviar. Ho vol canviar el president dels Estats Units, no tots els americans, però sí Donald Trump. El tema és fins on Europa compra aquest relat i cedeix en la negociació per donar-li unes posicions més d'avantatge. Ho dic perquè fer-ho al final estarà validant el seu discurs i també els seus mètodes, que és una mica també el mateix dilema que tenim amb el tema de la guerra a Ucraïna, no? És a dir, si hi ha un acord de pau a Ucraïna que faci que li donin a Rússia Crimea i una part dels territoris de l'est d'Ucraïna, al final estàs donant per bons els mètodes de Putin, no? Estàs dient, vostè amb una invasió militar que és il·lícita i que és unilateral, si té més força, doncs es pot fer un acord de pau que se li reconegui que aquells territoris ja són seus per sempre.
Alguna cosa, Claudi, que tancarem? Digues.
Jo aquí diria que la paradoxa aquí és, estic d'acord amb això que diem de... que Xina és una dictadura, els drets humans que no es respecten i tal i qual, no? La paradoxa aquí és que des del 5 de novembre tenim un país que és Estats Units, que sí que no és una dictadura, que sí que respecta els drets humans, però que ho ha fotut tot en l'aire, que ha fotut tot en l'aire.
Sí,
ha posat sobre la taula un xoc il·liberal, que es carrega totes les regles del joc, i aquest és la dictadura de la democràcia de dos segles i mig, amb els xecs en balance famosos que no els veiem per enlloc, amb un partit republicà que està absolutament ensimismat per el Trump i un partit demòcrata que encara no s'ha recuperat de la derrota electoral. O sigui, aquí estem veient que una mica que canvien moltes coses, no? amb aquesta nova etapa, no? És un canvi d'ordre internacional molt, molt gran, i hi ha prejudicis i hi ha maneres de parlar dels dos blocs que potser els hem de començar a canviar, no? Hem de començar a canviar les coordenades del debat perquè està tot en l'aire en aquests moments.
Doncs veurem, tots just estem començant a aprendre com gestionar tot plegat. Per cert, que això ja és una constant aquesta setmana, i és que a 3:45 obre el mercat americà, la borsa americana, ho fan pèrdues no dramàtiques, però el Dow Jones està perdent al voltant de l'1,5%, el Nasdaq el 2,60, Standard & Poor's el 2,10, per tant, això acaba de començar, i ja hem après també que això és una mena de Dragon Khan, encara puja ara baixa, i qualsevol mesura, qualsevol tuit o qualsevol rumor fa disparar-les cap amunt o cap avall, però de moment han obert amb descensos, no molt, molt bèsties, però déu-n'hi-do, perquè aquest 2,5, per exemple, que estava perdent Standard & Poor's, el 2,60 del Nasdaq, home, doncs són descensos. També és veritat que hi va pujar tant que potser algú està recollint els beneficis d'ahir. Veurem com evoluciona tot plegat. Xavier Vilà, gràcies i bona tarda.
Gràcies, bona tarda.
Ara anirà publicitat, però abans passo per Madrid, perquè al Congrés dels Diputats s'ha aprovat la llei del repartiment de menors. Paula Brujats, bona tarda.
Què tal? Bona tarda.
Al final el govern, vaja, tira pel dret el govern espanyol, perquè les comunitats autònomes del Partit Popular no donen suport a aquesta mesura, però de moment ja té l'aval parlamentari.
Sí, perquè el PP i Vox hi han votat en contra, hi han votat a favor tots els grups del bloc de la investidura, per tant, tira endavant aquesta llei i el govern espanyol ja pot començar a reubicar els 4.000 menors migrants que hi ha a les Canàries, en recordareu, des de fa molts i molts mesos. Diu el govern espanyol que volen començar a fer el trasllat a l'estiu. El Partit Popular, com dius, s'hi oposa. Està donant la batalla política avui aquí, però també la batalla judicial, perquè han portat la llei al Tribunal Constitucional des de Madrid, l'Aragó, Andalusia, on governen els populars. Però què diu avui el govern espanyol? Que ja tenen la llei aprovada, que el PP es pot queixar tot el que vulgui, però que els tocarà acollir menors. Les dades definitives de quants joves aniran a cada autonomia les tindrem a final de mes. S'hauran de pactar entre l'Estat i les comunitats en una nova reunió, però el govern espanyol disposat ara ja sí a desencallar aquest tema, que fa mesos que s'arrossega i que el Partit Popular està molest també, perquè diuen que Junts ho ha pactat amb el govern espanyol amb l'intenció de beneficiar Catalunya.
Doncs aquesta és la notícia, ja està aprovada aquesta llei, per tant, han tirat pel dret, tot i que no tenir l'acord del Partit Popular. Paula, gràcies, bona tarda.
Bona tarda.
Alguna cosa a dir sobre això abans d'anar a publicitat?
Jo aquí diria que això es podria haver aprovat fa 9 mesos i que en aquest temps la situació de Canàries només ha empitjorat. Ara hi ha un desafiament de gestió brutal per les Canàries i per l'Estat, com a director d'orquestra, i després que el Suprem hagi hagut de demanar a l'Estat que protegeixi els sol·licitants d'asil, doncs és una mica un problema greu per una democràcia com l'espanyola, amb un govern d'esquerres que té una política migratòria que no és, per cert, la de la resta de països europeus, no? que aquí Espanya s'ha convertit quasi en una excepció, no? Tenim un Parlament, a més, on això hauria de ser un tema d'Estat, i el PP, doncs, està completament en contra, ha deixat passar l'oportunitat d'influir en la mesura legislativa, només perquè està fent oposició amb tot, fins i tot amb el que haurien de ser temes absolutament d'Estat.
És veritat el que diu el Claudi, que aquest acord arriba tard i que es podria haver fet abans, però jo crec que és per una falta de realisme del govern espanyol. És a dir, si s'ha de fer una modificació legal que ha de passar pel Congrés dels Diputats, doncs s'ha de buscar el suport dels socis. I fa uns mesos el govern espanyol va portar això amb un acord amb Canàries i amb algunes autonomies. Catalunya ho va dir que, bueno, no va ser entusiasta, però no va arribar a un acord amb Junts, i aleshores allà se li van ajuntar Junts, el PP i Vox, i ho van tombar. Ara sí que ha arribat a un acord amb Junts i amb la resta de socis de la investidura, i ha sigut possible tirar-ho endavant. Al final,
quan t'hi poses has de saber en què comptes i en què no comptes.
Sí, el que val a dir és que, ja ho vam dir això, però val la pena recordar que a Catalunya no hi venen només els joves migrants que envia l'Estat, sinó que Catalunya des del 2009 ha rebut 20.000 joves. 20.000 persones que necessiten serveis, que necessiten atenció. 20.000 joves que el seu pare i la seva mare és la Generalitat de Catalunya. Per això ha de venir, o sigui, Catalunya no pot acollir indefinidament més que res perquè el sistema no dona a l'abast econòmicament i de serveis. Per tant, a l'hora de veure com es fa aquest acolliment d'aquestes persones, ha de venir acompanyat dels recursos necessaris per donar-hi resposta, no només dels que reparteixen, dels menors que arriben, sinó dels que venen, perquè Catalunya, doncs, ja dic, des del 2009, 20.000 joves. I això és un tema que no és menor, i efectivament s'ha de fer una política d'Estat en qüestió de què pot acollir l'Estat espanyol en aquest cas.
3:15. Tenim pendent la publicitat, la fem ara i de seguida més coses.
Benvinguda a la llibreria Riera.
Volia un llibre anomenat El tirroc vermell que sempre et demano.
Segur que és un llibre?
M'ho ha posat així el meu nòvio.
Per Sant Jordi, rosa, llibre i tirroc amb entrega immediata. Celebra Sant Jordi amb un Volkswagen tirroc des de 24.900 euros subjecte a finançament. Més informació a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
Per títol tirroc no em surt, eh?
Ho sento. Necessito més espai. Ho entens, oi? Allà et cuidaran molt bé i et trobaran una nova família.
Comprem el seu cotxe.cat. Taxació online gratuïta. Et donem més pel teu cotxe que el concessionari. Paguem el comptat en menys de 30 minuts. Comprem el seu cotxe.cat. Som de confiança. Som d'aquí.
Hi ha coses que només passen a la primavera. Els dies es fan més llargs, les flors floreixen... I et pots emportar una subscripció d'un any més 3 mesos gratis del periòdico per només 36 euros. Menys de 2,5 al mes. Només a la primavera. Només amb el periòdico.
Deu 64.000 lliures.
Vull fer veure que sóc mort. Podràs reclamar l'assegurança.
A mi no hi comptis. Em sents? Em sembla que el meu marit ha desaparegut.
Em sap greu, però s'ha decidit parar la recerca.
El lladre, la seva dona i la canoa. Diumenge a la nit. Estrena a TV3 i a la plataforma 3CAT.
Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Vender mi cotxe. Et comprem el cotxe. Vender mi cotxe. Et comprem el cotxe. Vender mi cotxe. Et comprem el cotxe. Vender mi cotxe. Compromís de pagament en 24 hores i si tens una oferta, vine i te la millorem. 100% garantit.
Vendermicotxe.es. Som al carrer Rocafort 78, prop de l'estació de Sants, Sabadell i Cornellà.
Per Setmana Santa, escapa't a l'Espai Gironès.
Aquesta Setmana Santa, vine a l'Espai Gironès i gaudeix de shopping, restaurants, cinemes, activitats i molt més.
Tot el que busques ho trobaràs a l'Espai. Descobreix tot el que t'espera a espaigironès.com.
20 anys d'Espai Gironès, 130 botigues, cinemes i restaurants per gaudir.
Catalunya migdia.
Passant 2:45. No ha estat una sorpresa, perquè més o menys s'esperava, però el Tribunal Suprem ha tancat definitivament la porta a l'amnistia per Carles Puigdemont i ara sí, ja pot recórrer al Tribunal Constitucional. Avui el Tribunal ha confirmat la decisió del jutge Pablo Llarena que amb el referèndum de l'1 d'octubre hi va haver benefici patrimonial i es van gastar diners públics. El Constitucional fa temps que estudia a fons la llei i la setmana passada el seu president, Cándido Conde Pumpido, ja va dir que abans d'aquest estiu dictarien la sentència al primer recurs, que és el que va presentar el Partit Popular, i que ha de marcar el camí de la resta de recursos i de peticions d'empara, com per exemple la del mateix Carles Puigdemont. L'expresident ja ha contestat la decisió d'avui, diu que aquesta resolució no és cap sorpresa i confirma l'actitud, diu, de rebel·lia contra el poder legislatiu i la rebequeria davant d'una llei que no els agrada. Per tant, ja tenim la decisió, queda porta oberta per tal que vagin al Constitucional, on, en teoria, com que hi ha majoria progressista, veurem què és el que passa, però s'espera que aquí sí que la decisió sigui més favorable a l'hora d'intentar aplicar la llei d'amnistia.
Bueno, fas un retrat molt greu de la situació, perquè, clar, ja estàs dient que hi ha boles calentes.
Ara serà culpa meva.
No, vull dir que t'ho compro totalment i és absolutament així. És dir, sabem És a dir, la cúpula judicial, el poder judicial espanyol ha estat tan pervertit i tan prostituït que sabem perfectament el que passarà al Suprem, perquè sabem que la dreta judicial està absolutament amotinada contra la llei d'amnistia, i podem preveure què és el que passarà, a no ser que hi hagi algun jutge de la majoria progressista que es descantelli, que no ho sembla, què és el que passarà al Tribunal Constitucional, que serà exactament el contrari, tothom ho espera i tothom ho té assumit i diu que només és una qüestió de temps i de calendaris. Clar, és a dir, a mi això em sembla greu, i evidentment em sembla molt greu que hi hagi un poder, el tribunal més alt de l'estat espanyol, que és el Tribunal Suprem, que es negui a aplicar una llei aprovada per majoria absoluta al Congrés dels Diputats perquè no els hi agrada i perquè els hi sembla una sessió política impresentable als independentistes. I ells amb això no hi han d'entrar, s'han de limitar a aplicar les lleis, i fins i tot crec que avui han parlat de la voluntat del legislador. Vull dir, home, jo crec que tots sabem quina era la voluntat del legislador quan va modificar el Codi Penal pel tema de la malversació i quan després va aprovar una amnistia. I la voluntat del legislador segur que no era que hi hagués encara persones, líders polítics inhabilitats, i que hi hagués líders polítics a l'exili. Segur que no era la voluntat del legislador.
I molt menys la capacitat de poder integrar la llei. És a dir, el tribunal no pot interpretar més enllà del que diu el tenor de la llei, del que diu la voluntat del legislador, quan en aquest sentit és diàfana, que és el que tu deies, Ferran. La voluntat aquí és política, això ho sabem, i tenim un Tribunal Suprem que fa política i un Tribunal Suprem que, en aquest cas, amb la llei d'amnistia, doncs, continua doncs, donant l'esquena al que és una barbaritat judicial, que va ser... Perquè aquesta llei d'amnistia, vull recordar que no és una llei de perdó, que no és una llei d'oblit, és una llei d'esmena, que el que pretén és això, esmenar el que va decidir en el seu moment el Tribunal Suprem quan va fallar les condemnes contra els presos polítics. I si de retruc i de passada el Tribunal Suprem ataca el govern de Pedro Sánchez amb la seva majoria, doncs millor que millor. I per tant aquí el Suprem està jugant a fer política a través d'una llei d'amnistia altament pastelejada per la seva part a nivell no judicial sinó polític.
Claudi?
Jo aquí veig una pata de seguir, no? Una pilota endavant d'aquestes que fem servir tant a equips com el meu, com el Nàstic. Veig el Suprem que no vol aplicar una amnistia que, tot i que la llei és claríssima, i aquí, a partir d'aquí, tots són... hi ha més ifs que el poema de Kipling, no? Tots estan tot ple de condicionals. Crec que és molt probable que Puigdemont vagi al Constitucional, crec que és molt probable que el Constitucional li doni la raó, i crec que és molt probable que quan la pilota torni al Tribunal Suprem li doni una altra patada endavant,
Li doni
una altra patada endavant cap al Tribunal de Justícia de la Unió Europea. Així que són quasi tots del Nàstic, pel que veig.
Clar, però tot això endarrereix molt la decisió, perquè, clar, ja fa un munt de mesos que aquesta llei està aprovada, de moment no es pot aplicar en aquests tres casos...
D'una aplicació parcial.
I de moment, en els pròxims mesos, no s'aplicarà, perquè encara estem pendents de tots aquests embolics judicials d'un tribunal a un altre i el de més enllà.
Filibusterisme judicial és això.
Sí, i això demostra com pot arribar a ser d'impracticable aquest estat, no? Aquest estat on la voluntat del legislador, perquè és veritat que hi ha una separació de poders i que tots els poders de l'Estat han de ser respectats, diguem-ne, però en teoria el poder legislatiu és el que emana directament de la voluntat popular. I tal vegada hauria de tindre més força en això que el poder judicial o que el poder executiu. Més o menys és la idea.
Però és que, a més en si mateix...
I això no està passant, i veiem com s'aprova una llei d'amnistia, crec que va ser fa pràcticament un any, no?, que es va aprovar la llei d'amnistia.
Després de la pujada del govern de Pedro Sánchez.
Bueno, es va acordar el novembre, exacte, però crec que es va aprovar la primavera de l'any passat, i encara no s'ha aplicat. Vull dir, no s'ha aplicat només de forma parcial. La veritat és que em sembla molt disfuncional, I un estat que ofereix molt poques garanties.
I tu parles de xoc de poders. però jo parlaria més a més de xoc de poder judicial en si mateix, perquè el Tribunal Suprem no atén ni a la Fiscalia General ni a l'advocat de l'Estat. Per tant, una contraposició entre el que és el propi poder judicial i enfrontat al seu torn amb el Tribunal Constitucional. Vull dir, jo crec que és un desprestigi pel poder judicial espanyol i fa mal a les orelles la nul·la activitat del Consell General de Poder Judicial.
Es va aprovar el maig de l'any passat la llei d'amnistia.
30 de maig.
Encara no fa un any, fa 10 mesos.
Després del govern
però, clar,
de Pedro Sánchez.
Tot això ens porta a pensar que d'alguna forma, jo no sé quina és la solució màgica, perquè ningú té la solució màgica, a Itàlia, per exemple, han fet 1.000 reformes per aquest assumpte, però que d'alguna forma s'ha de garantir un poder judicial que sigui, ja no independent, però que s'assembli una mica més a la ciutadania.
Però, qui et nomena?
I que sigui una mica més sensible al poder legislatiu,
Claudi,
a la voluntat
cosa
popular.
Jo també veig que hi ha un xoc ara claríssim entre la política i la justícia. És un xoc que ve de fa temps, a més, no?
Sí, sí.
Hi ha un altre xoc entre justícies, no? El que no veig és que l'Estat faci fallida per tot arreu, això comprometi, no? Perquè jo crec que la situació a Catalunya ha millorat moltíssim. Jo a casa meva puc parlar de política al Nadal, cosa que abans no succeïa, i en fi, si veig que aquí hi ha...
Bueno, no es portes a Madrid, no, sembla, bueno, parlar de política per Nadal?
A Madrid costa parlar de quasi tot. Hi ha molt de soroll a Madrid, val, això és cert.
No, ho dic per ell, no sé.
Que hem d'acabar. Per cert, a tall d'anècdota, no deixa de ser una anècdota, però també a vegades es demostren la poca cura a l'hora de fer les coses. La decisió d'avui del Tribunal Suprem s'ha fet pública amb una nota,
sí,
en la que es deia que s'acuerda desestimar los recursos de apelación interpuestos por la abogada del Estado, por el Ministerio Fiscal, por la representación procesal de don Carles Puigdemont i Casmajor, s'ha menjat una A, i don Antoni Comín i Gordi. Gordi és el segon cognom, no de Toni Comín, sinó de Lluís Puig, perquè s'havien deixat Lluís Puig. I després han hagut de fer una altra autodeaclaració, en el que aquí sí han posat de Lluís Puig. És a dir, que s'havien deixat a un dels tots. I jo crec que havien fet un copy-paste i havien esborrat i s'havien deixat el segon cognom de Lluís Puig, a qui li havien col·locat amb Toni Comín, que havien fet una mica d'embolic. No deixa de ser anecdòtic, però en tot cas també és allò de dir un punt de deixadesa. Ferran Casas, Lourdes Ciuró, Claudi Pérez. Gràcies a tots tres. Fins la pròxima.
Fins la propera.
Bona tarda.
Ho deixem aquí, una mica de publicitat i de seguida el butlletí horari i després l'Agnès Marquès i el seu equip amb la tarda de Catalunya Ràdio. Tornem demà a les dues. Bona tarda de dijous a tothom.
Catalunya migdia amb Òscar Fernández.
Si veu un elefant volant i ni s'immuta. Si passa un mico en bicicleta i ni se'l mira. Si aterra un ovni i ni es mou. No està enganxat a una pantalla. Està llegint Cavall Fort.
Subscriu-lo a cavallfort.cat o al 93-218-6220. No tindrà ulls per a res més.
Ei, faig tard a l'oficina. Anem com sardines. I ara, una avaria. Tu ho veus normal?
I què faràs?
Anar directe al bar a prendre'm un Colacao. Amb els seus grumolls...
Buah. Doncs t'acompanyo.
Ja ho saps, acosta't al bar i demana el teu Colacao.
A Òptica i Audiologia Universitària avancem la promoció de Sant Jordi amb la Super Setmana d'Universitària. Del 7 al 14 d'abril gaudeix d'un 20% de descompte addicional. I recorda, els nostres preus ja són fins a un 50% més econòmics que el preu recomanat. Descobreix les millors marques, els millors preus, només a Òptica i Audiologia Universitària.
El periòdico et convida a una experiència única. El dimarts 15 al Teatre Apolo, funció especial d'Un monstruo viene a verme, una història de valentia que et tocarà el cor. Després de l'obra, xerrada amb experts de l'Associació contra el Càncer sobre la importància de la prevenció i el suport. Si ets subscriptor del periòdico, viu aquesta experiència que està emocionant Barcelona.
Tornen els bars de famosos a la cuina.
Qui m'ha parat el foc?
Gent coneguda que haurà de sobreviure com pugui als nostres fogons.
Com la Laura Escanes, el Roger Coma, Lil Dami, el Mac Largui.
Marc, a mi aquesta temporada ja no me'n redeu.
Cert, que farà de jurat amb la Sofia Gené.
Oh, sí, que amb el Lari segur que podem fer més leguits encara als famosos.
Qui guanyarà aquest cop la jaqueta daurada?
Cuina com puguis. Nova temporada avui, després del Polònia, a TV3 i a la plataforma 3Cat.
Els matins del cap de setmana, el suplement...
Tens fillols, tu, Enric, o no?
Sí que en tinc, sí, sí.
Sí, has de fer la mona, eh?
Sí.
La fas tu, la mona?
Sincerament, no. No sóc gaire cuiner. Sí que tinc alguns plats que m'atreveixo i que a casa, quan els faig, estan molt contents, però no són de dolços, sóc més aviat de segons plats. La teva... Mandonguilles amb sèpia,
la mandonguilles amb sípia. La teva especialitat, més enllà de les mandonguilles amb sípia, de segon plat?
Mira, hi ha un plat que vaig aprendre a Rússia, perquè la meva dona és russa, que és el bistec estrogonof. I és molt bo.
El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
Em va sorprendre. Suposo que Manel Elias estaria d'acord amb mi.
Les dones i els dies. Amb Montse Virgili.
No permetis que els arbres t'impedeixin veure el bosc.
I a vegades et trobes amb gent que ha portat tota la vida la motosserra, que em sembla que en sap molt, i se'ls hi posa una dona a davant ensenyar-li a fer anar la motosserra. I sempre tindreu, doncs, que demostrar que ets capaç de fer aquella feina. Si hagués anat un noi, allà ningú hagués qüestionat la feina.
Les dones i els dies. Un programa per podar prejudicis.
De dilluns a divendres, de 9 a 10 del vespre.
Catalunya migdia.